Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, rebim una ben cordial salutació, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, de part de l'equip que prepara setmanalment per a vostès el programa, amb el seu Querol, que el dirigeix, l'Àlex Alsina en la producció. Al capdavant dels controls, avui, en Toni Huguet i Maria Marín, qui els parla, presentant i conduint-lo. La litúrgia que comentarem avui és la corresponent al diumenge 29 de durant l'any, diumenge en el que a l'Església celebrem la Jornada Mundial per l'Evangelització dels Pobles, coneguda també com a Dia del Domun. Són avui els nostres contertulians Ramon Avalls, mossèn Josep Vidal i mossèn Joni Trillos. Ramon Avalls és doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia, professora a la Universitat de Barcelona. Hola, què tal?
Hola, de Busquart.
Mossèn Josep Vidal és diaca a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona i col·laborador a la delegació de Pastoral Familiar. Hola, què tal?
Hola, bon dia, Maria.
I, finalment, mossèn Joni Trillos és prevere de la diòcesi de Valledupar, Colòmbia, i pertany al Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, Maria.
Bé, doncs, aquests són els contertulians i les lectures són aquí al damunt de la taula. Comencem. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 29 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 53.
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima, ara veu la llum. El just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les culpes d'ells.
Un fragment del famós càntic del servent sofrent i gloriós, que té per tema quelcom simple i paradoxal. La salvació arriba a través del sofriment. Per això és considerat inaudit i inenarrable. Bé, doncs, a partir d'ara, tertulians, tenen vostès la paraula. Qui vol començar?
Aquesta lectura, penso que presenta un servent capaç de donar la vida, de prendre sobre seu la misèria de la humanitat. Al centre de l'escena lectura l'ocupa un personatge misteriós. És un home desfigurat a qui tots menyspreen, perquè s'interpreta el seu sofriment com un càstig diví i, per tant, estem al seu contagi. Però la mort no és el destí, o sigui, d'aquesta vida de dolor i sofriment innocent. Al contrari, ella mateixa és la que farà florir el misteri de vida i fecunditat que s'amaga en aquest rebrot. El servent, diu, ha fet justos els altres, els salvarà amb el seu dolor i per això podrà contemplar Déu en la glòria.
Qui continua? Mossèn Josep?
Jo diria que la mort no és el destí, diguéssim, que és en aquest florir, és una mica Jesús, diguéssim, que en aquesta resurrecció ens dona una vida nova. Es dona una vida nova d'aquest rebrot que dona vida per sempre. Llavors, no podem viure a la vida pel dolor, perquè el dolor, Déu no vol que tinguem dolor ni que sofrim. Déu vol que caminem vers aquesta llum, en aquest rebrot que ens donarà aquesta vida nova.
Però el dolor... Bé que hi és, bé que el tenim, el sofriment. Quina lectura hem de fer els cristians d'aquest dolor?
Sí, jo diria que el dolor, molts cops, però l'hem d'acceptar, aquest dolor. Diguéssim, a vegades és dur, però posant-nos una mica en aquest camí. A vegades hi ha una foscor molt gran, és un túnel sense llum, però al final sempre hi ha aquesta llum d'acceptar la voluntat de Déu. I això se'ns fa difícil. I acompanyar el dolor és viure també en aquesta esperança que hem de donar als que pateixen. I hem d'intentar que la gent no pateixi. I avui, mèdicament, hi ha molts elements perquè la gent no pateixi. Però sí que pateixen psicològicament. interior viuen una pena, una pobresa. Hem d'intentar ajudar-los a viure això, jo diria també com una gràcia. I moltes vegades amb el sagrament de l'unció dels malalts és quan aquests que sofreixen la malaltia veuen aquesta esperança, veuen aquesta situació nova total.
Aquesta lectura hem de tenir en compte que la primitiva comunitat cristiana, doncs, quan fa lectura d'aquest llibre, perquè és el profeta Isaías, precisament, doncs ho interpreta a la llum de la Pasqua, sí? A la llum de la Pasqua, això és important. Per tant, jo crec que Maria feia una pregunta que és interessant, perquè jo crec que és veritat, no? O sigui, quin sentit té el dolor, no? Aquest sofriment, no? Doncs jo crec que aquest sofriment, el sentit que té és precisament la redempció. O sigui, sofrir, sí, com una manera de... Perquè Jesús ho fa, a més, Jesús fa que amb aquest sofriment engendra una nova humanitat. Per tant, el sofriment vendria a tenir un sentit redemptor. Des de la redempció té sentit, no? Perquè sense, o sea, és que no tindria cap sentit si no és així, penso jo, no? En aquest sentit.
Sí, perquè humanament no té sentit. Jo diria que Jesús vol que no sofrim.
No.
Vol que no sofrim, mm-hmm. Perquè si sofrim una mica ens deixem a les mans humanes sols i exclusivament. Diguéssim que humanament a vegades no hi ha solució.
I en aquest sentit jo crec que és interessant també, per exemple, dir-li als nostres oients, no? O sigui, que molts segurament que tenen, no? Aquest sofriment, que pateixen, no? Que s'ha de saber oferir aquest sofriment units precisament a la creu, o sigui, units a aquest Jesús, no? Que pateix, sí? Però que pateix assumint precisament aquesta feblesa humana, sí? Per després transformar-la precisament en resurrecció.
Sí, jo també penso igual com diu Monsenyor, i penso que ajudar aquestes persones necessitades no solament en l'aspecte humà i de consol, sinó també en l'aspecte espiritual i donar-li aquest estímul, no?, que puguin oferir aquest dolor a Nostre Senyor per acompanyar el sofriment de Jesús i sentir-se ells també útils en el seu sofriment.
També ens ha de dir alguna cosa com Jesús va acollir el dolor a la creu. També ha de ser un punt de referència per nosaltres, cristians, perquè Jesús ho va acceptar, va posar la seva vida en mans de Déu, en mans del Pare. Clar, a vegades aquestes coses se'ns escapen, perquè pensem com que Jesús potser no era tan fort que podia viure aquest dolor, però ell i era així. Però ell també ens dona unes pautes, un exemple, per dir-ho d'alguna manera, de com viure aquest dolor, sí, a la creu.
Clar, que ell confia tot al Pare.
Sí.
Jo crec que, clar, aquí Jesús a la creu té una solitud. Està sol, en què està, té els apòstols...
Sí, diu, Déu meu, per què m'heu abandonat? No el diu Pare meu,
sinó Déu meu. Sí, llavors està abandonat, i llavors aquesta lectura de Jesús també és un rebrot en aquest desert solitari que va passar Jesús i que passem molts cops nosaltres, no? I que estem aïllats i que ens falta tota una sèrie de sintonies, no? Que ens trobem que algú ens ha de donar la mà, no? I a vegades aquesta donar la mà som nosaltres o també mitjançava la pregària que ens donarà la mà.
Proposo que passem a escoltar ja la segona lectura. Va bé? Doncs és de la carta als cristians hebreus, com aquests dos darrers diumenges, i del capítol 4.
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu, perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'auxili que necessitem.
Amb aquests versets iniciem el tema de Jesucrist com a gran sacerdot veritable i mitjancer únic entre Déu i els homes. Gràcies a Jesús ens podem mantenir ferms en la fe, perquè ell és algú pròxim a nosaltres, proper. No sé si a la nostra vida quotidiana aquestes paraules ressonen prop o les veiem llunyanes o Jesús un Superman que ha sabut viure aquestes experiències, o com les veiem? Què hi dirien vostès? Qui vol començar ara?
Jo crec que, com dius això del Superman, jo crec que moltes vegades sí. Potser veiem a Jesús Superman, i a vegades les criatures veuen a Jesús a veure un Superman. No, no és un Superman, Jesús. Jesús és una persona normal, com nosaltres, normal com nosaltres, i que hem de confiar en ell. I com hem de confiar en ell? Perquè va passar, ell va viure també la realitat humana. I ell és coneixedor de tota la nostra naturalesa humana, en totes les nostres febleses, les nostres limitacions. I amb ell hem de trobar aquesta misericòrdia, aquesta comprensió, jo diria, per totes les nostres malalties humanes, no malalties físiques, sinó en general, i ell trobar en aquest Jesús, que és ell, que és, podríem dir-ne, que és la porta on hem de trucar perquè ell ens alliberi de tota aquesta situació, no? I no fent màgia ni ser Superman, no? Sinó que és un home com nosaltres.
Sí. Penso igual, que si confiem en Jesús, sum sacerdot, doncs, que coneix, com deia abans mossèn Josep, totes les debilitats, els límits, trobarem misericòrdia, trobarem compassió i ho trobarem per totes les nostres malalties físiques i morals. I confiadament podrem obrir el nostre cor a ell. I penso que en aquesta lectura que hem vist, Jesús és presentat com el gran sacerdot que s'ha lliurat ell mateix com ofrena i que intercedeix per nosaltres davant Déu.
Això que diu la Ramona, no? Aquest intercedir davant de, per tots nosaltres, davant Déu. Si Jesús fou enlairat a la glòria divina, parlo jo ara d'aquesta, perquè ho diu també la carta, no? Va ser-ho precisament no com un gran messias o com una persona que ha vingut a, pues mira, no sé, com un rei que fa, sinó que ho va fer a partir de la humilitat, o sigui, aquest abaixament precisament, no? Que ja ho diu la carta, i aquesta humilitat, a més, del sofriment, o sea, sofrint, patint, no? Patint, la realitat en aquest sentit, no? Per això, jo crec que el sacerdoci de Jesús es realitza en la realitat de la nostra existència. És a dir, cadascú de nosaltres, en la mesura que assumim la realitat del dia a dia i que oferim aquesta realitat, perquè és que el que és sacerdot és el que ofereix, el que està intercedint, i és una de les... Nosaltres per el bateig, recordem, no?, que el moment que ens van batejar, ens van fer també sacerdocis. Passa que participem d'un sacerdoci que és comú a tots els fidels. Per tant, sí que podem oferir també la nostra vida i allí, o sigui, intercedint també davant del Pare. Per tant, és el gran sacerdot perquè és misericordiós, perquè coneix precisament la realitat de l'home i està a prop dels homes, està a prop de les misèries de la realitat. I aquí s'entén aquest nou sacerdoci del que ens parla la carta.
Jo diria que també una mica ens hem d'acostumar, diguéssim, i ho diu la carta, no?, d'acostar-nos a ell. I que aquest acostar-nos a ell, molts cops, se'ns fa difícil, perquè vol dir aturar-nos i saber-lo escoltar. Per mitjançar la paraula, però molts cops ens parlen les diferents persones que tenim al nostre costat, al carrer, i és veure aquest Jesús que ens està parlant, acostar-nos a ells. Perquè això es fa difícil, perquè primer hem de fer una reconversió i posant-nos, jo diria, aquí diuen en el tron de la gràcia de Déu, jo diria posant-nos en aquest tren de la gràcia de Déu, pujar en el tren, no?
Penso que la confiança en Déu i l'opció d'amor, que parlàvem, fan que es trobin la font de la joia i del sentit. Precisament ara que fa els 50 anys de la inauguració del Concili Vaticà II, seria un bon moment per tornar-nos a replantejar aquests textos i tornar a pensar, doncs, aquesta font de la joia i del sentit que representa la confiança en Déu.
I les persones que tenim a prop també les hem d'escoltar, no, mossèn Josep?
Totalment, perquè veig que ens parlen moltíssim. Sí. A vegades ens volem tancar en un quarto fosc i allà a vegades no escoltem res, es fem una mica les nostres coses psicològiques, no? I la gent ens està moltes vegades trucant i dient...
Espavila. Sí, és veritat, clar, perquè Déu no ens parla per telèfon mòbil. No. segurament, oi? Que jo sàpiga fins ara, o no s'ha donat, no hi ha cap programa, cap aplicació que ens parli de moment, oi?
No, però jo a vegades en els nens els dic que s'han de connectar a la FM de Jesús.
Sí.
I la FM de Jesús són les altres persones, no?
Per tant, Jesús ens ha de parlar, com vostè deia, i bé, tots tres contertulians, a través de les persones que tenim més a prop, i els nostres companys de treball, els nostres fills, els familiars, l'esposa, el marit, els feligresos, etc. És així, oi?
Totalment.
Doncs proposo que passem a escoltar ja la darrera lectura. Recordem als oients que estem compartint aquesta tertúlia en la que comentem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 29 de durant l'any, amb la Ramona Valls, doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia, professora de la Universitat de Barcelona, amb mossèn Josep Vidal, que és diaca a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona i col·laborador a la Delegació de Pastoral Familiar, i mossèn Joni Trillos, que és prevere de la diòcesi de Valledupar, Colòmbia, i pertany al Seminari del Poble de Déu. Molt bé, doncs ara sí, escoltem la lectura de l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills del Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldria que ens concedíssiu un favor que us demanarem». Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?». Ells li digueren: «Concediu-nos que el dia que sereu glorificat puguem seure l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra». Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. Podeu veure el calze que jo veuré i ser batejats amb el baptisme en què jo seré batejat?». Ells li digueren: «Sí que podem». Jesús els respongué: «És cert, vosaltres veureu el calze que jo veuré i sereu batejats amb el baptisme en què jo seré batejats. Però seureu a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir, és per aquells qui Déu ho ha reservat». Quan els altres deu ho sentiren, s'indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que totes les nacions, els que figuren com a governants, disposen dels seus súbdits com que fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir als altres i a donar la seva vida com a preu i rescat per a tots els homes».
Els apòstols es veu que entenen de manera purament temporal el messianisme de Jesús. Amb les seves paraules, els dos fills del Zebedeu cerquen honor i poder. Molt humà, això es veu. Bé, anem a veure quin missatge tenen per a nosaltres aquests versicles, perquè potser una mica contextualitzar-los o veure, perquè frapa una mica, però de fet també ens hi trobem nosaltres. Qui no cerca l'honor i el poder? Sobretot el poder, oi? Bé, tenen la paraula vostès ara.
Jo diria que Jesús fa aquí una gran denúncia a que la comunitat no pot haver cap privilegi ni cap opressió d'un sobre els altres. Clar, això, en aquells primers moments, jo crec que els apòstols, hi havia un moment de crisi, va haver un moment de crisi a l'interior d'aquella comunitat, i molts cops és saludable això, que hi hagi crisi a les comunitats, perquè surten de les crisis les contradiccions, i això fa avançar el grup, a la comunitat, jo diria a l'Església, perquè és més un coneixement de tot allò que està succeint en el seu interior. I així es creen noves possibilitats de sortir al davant. I és el que jo crec que als apòstols hi va passar en aquell moment, i Jesús els diu...
Jo també veig, Maria, tu dius que hi ha una situació que es veu clarament amb els deixebles de Jesús, és a dir, amb els 12, no? Els que estaven més a prop de Jesús, que van compartir la seva intimitat, que Jesús va tenir temps com que per adoctrinar-les, no? I és una realitat que ens hi trobem i tant avui a l'Església, aquesta del poder, perquè jo faig la pregunta, no? Què fan els grans? Què fan normalment els grans? Doncs esclavitzen, dominen, sempre estan per sobre dels altres i volen humiliar els altres, no? En aquest sentit. I Jesús, el que precisament diu, no només ho diu, sinó que ho fa, i ho farà amb el seu exemple, és la donació de la seva vida. Perquè en la clau, jo crec que al final de l'Evangeli ja es la dona aquest Sant Marc, no l'evangelista Sant Marc. Jesús ve precisament a donar la seva vida, a donar, i ho fa lliurement. I per això diu, el que vulgui ser el primer, que sigui el darrer, l'esclau, no? Que estigui precisament allí, a sota, a baix dels altres, fins i tot rentant els peus, que serà com Sant Joan fa aquesta interpretació d'aquest manament nou de Jesús, no? Rentant els peus als altres. Per tant, la passió, tornem a això, no? Que la passió és l'única manera, i no només la passió, sinó tot el que suposa la passió, la mort, el patiment de Jesús, i això portarà una resurrecció, perquè els deixebles tomen, no?, d'alguna manera, la realitat i sàpiguen ben bé què és el que Jesús vol, no?, en aquest sentit.
Penso que la proposta de vida evangèlica ens dona tres claus de superació del que podria dir, que abans ha dit la Maria, la frivolitat d'ésser reconegut. Aquest text, des del meu punt de vista, ens dona les tres claus. La primera clau és el realisme d'assumir els límits de la pròpia vida i també els límits de l'entorn social. El nostre entorn social, cada un de vostès, el meu, tots tenim un entorn, té uns límits també. Aquesta seria el realisme, com una primera clau. La segona clau consisteix en atansar-se al Crist, que com hem vist en la lectura que hem llegit dels Hebreus, ens compadeix de nosaltres, ens acull, i que és, alhora, ens concedeix l'auxili que necessitem. I la tercera clau seria de créixer en l'amor cap als altres, des de l'experiència vital de l'amor que nosaltres tenim gratuïtament, que hem rebut del Crist. Nosaltres mateixos hem rebut aquest amor. Llavors, aquest amor també ens podria ajudar a créixer en l'amor cap als altres. I aquesta seria la tercera clau de la proposta que em sembla a mi que avui ens fa aquest text de l'Evangeli que hem llegit. Ho veieu així?
Sí, què hi diuen?
Sí, però jo crec que, a veure, almenys a mi, em denuncia aquest evangeli i em dir-ne que hem de crear una comunitat en què tots siguem iguals. Que tots siguem més iguals i que l'únic autoritat sigui Déu. I que no lluitem ni pels càrrecs ni per cap galó, no? I clar, aquí l'únic lloc que tindríem que rivalitzar les comunitats serien en el servei. Com servim els altres. I les nostres comunitats, en aquests moments actuals de crisi que hi ha en aquests moments, tindrien que ser com una consciència crítica de la nostra societat. En el poder, en els privilegis i en les desigualtats que hi ha. Ser denúncia. Denúncia, moltes vegades, no posant grans cartells, sinó, moltes vegades, ser denúncia amb les nostres actituds i les formes de realitzar. Que es veiessin unes comunitats obertes i que estem al servei dels altres. I jo crec que aquest any de la fe i aquest nou sínode ens porten cap a aquest camí, a un interioritzar per analitzar i veure tot allò que estem fent malament, per anar cap enfora, primer convertint-nos nosaltres i anar a una realitat, a oferir una realitat nova.
Vostè, mossèn Joni, podria explicar-nos alguna cosa referent a això que acaba de dir ara mossèn Josep sobre la seva experiència a una diòcesi de entre cometes, Tercer Món, dit amb afecte, que és la diòcesi de Valledupar, Colòmbia. Què és el que vostè podria oferir-nos també com a prevere que treballa pastoralment allà?
Sí, Maria, mira, jo pensava ara que escoltava el Josep, no?, que les parròquies d'aquí, a més l'experiència que jo tinc d'estar aquí a Barcelona, a Catalunya, en comparació, bueno, les comparacions no és que siguin massa bones a vegades, no?, però jo trobo que aquest missatge de Jesús, de que ens invita, perquè, a veure, hi ha una cosa, aquests dos germans, sí, fills del Zebedeu, tenen molt bones intencions. Jo crec que ells no fan amb mala intenció això que demanen a Jesús.
No.
Jo trobo que aquí a les nostres parròquies hi ha gent amb molt bones intencions. A les nostres parròquies parlo, com també a Valle d'Upar, això que tu em demanes, amb molt bona intenció. Però no és suficient la bona intenció, em sembla a mi, no? Jo trobo que, per exemple, allí a la parròquia on jo estic, allà a Valle d'Upar, nosaltres mateixos, allí a la parròquia, i la gent s'ho agafa com una cosa seva, la parròquia, o sigui, la parròquia no és una estructura, no és un temple, no és una... La parròquia som les batejats, som nosaltres, som l'església, no? I la gent s'ho agafa tan propi que, o sigui, surt de la mateixa gent acollir els que venen, surt de la mateixa gent, doncs, preparar, que si cal posar les canadelles, que si cal posar el llibre, que si cal llegir, surt de la gent. Aquí em sembla que falta això, i jo no, de veritat que no ho faig amb sentit de crítica ni res, però és que jo veig que falta més precisament aquestes bones intencions que la gent té, perquè té molt bones intencions, però cal donar l'altre pas, no? O sigui, de que la parròquia sigui meva, o sigui, que jo estic a la parròquia i és meu tot el que es fa i m'interesso. I em sembla que a vegades, bueno, o sea, trobo jo, no?, que la gent ve a les nostres parròquies aquí a Catalunya, però no vull generalitzar, no? Però jo m'he trobat que le demana uno a la gent, mire, serà que, sisplau, usted podrà... Ai, no, és que no puc, perquè jo no me deixar les ulleres o me deixar no sé què. O sigui, la gent com que li da cosa, no sé, o sigui, fins i tot com vergonya, no sé què. Però vamos, i la parròquia és de nosaltres, no? O sigui, no és el capellà el que ha de llegir, no és el capellà el que s'ho ha de preparar tot, no és el capellà... O sigui, i la gent... Que n'hi han, però trobo a faltar a vegades això.
I això, què pot ser degut a aquesta cosa?
Per això que diu el Joni, jo diria que, a veure, les parròquies, diguem entre cometes, moltes no es consideren comunitats, la gent. Van a ser espectadors.
És com un servei. Quan vas al supermercat a comprar cigrons, doncs mira, vas a missa.
Com la màquina de Coca-Cola, no?
Sembla, no?
Clar, llavors és... que formin part de la comunitat, no? I que llavors, entre tots, hem de forjar aquestes noves comunitats.
I ho fem tot.
Clar, per exemple, a la meva parròquia hi ha aquest esperit, no? Deixi'm ja... I falta més gent i estem potenciant tota aquesta realitat nova, no? I ens estem imaginant, a veure, com podem arribar molt més a aquell que es queda a l'últim banc.
Però no és tothom, com diu en Joni, eh? Hi ha parròquies, sobretot en el Pallars Sobirà, jo he vist parròquies que les persones que tenen el mossèn un cop al mes, doncs ho estan pensant ja durant tota la setmana, com ho preparan i tot. O sigui...
I és genial, això és genial. Sí. Però és que jo m'he trobat, Ramona, en parròquia, o fins i tot m'ha tocat a mi llegir les lectures i l'Evangeli i tot, jo dic, però què passa aquí, no?
Sí, sí.
A mi m'ha sorprès molt això, de veritat.
I a mi a vegades en salvació de la paraula tinc que llegir-ho tot, eh? Sí. Perquè no hi ha ningú. Sí. O no surt ningú.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs esperem que això se solucione. Ja ho hem conversat aquí al voltant de la taula. És interessant aquesta experiència que mossèn Joni ens ha explicat, perquè, clar, a vegades sembla que nosaltres anem a evangelitzar el tercer món i són ells que ens han d'evangelitzar a nosaltres pel que diuen, perquè això, tant de bo nosaltres, a totes les parròquies, es visqués, no? Tant de bo. Bé, doncs hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies als nostres contertulians. Ramona Valls, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Josep Vidal.
Moltes gràcies.
Gràcies, mossèn Joni Trillós.
Moltes gràcies.
I a vostès, amics, doncs ja sabem que ens encanta rebre els seus missatges de correu electrònic i explicar-nos doncs què els sembla el programa, els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris, en definitiva. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangelia@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. I sàpiguen que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.